El progrés científic té límits. Són els fenòmens inexplicables, com per exemple...
la construcció de les piràmides. No hi havia ni grues ni excavadores, però segueixen meravellant el món i la ciència. Parlem de l'enorme esforç i enginy fet servir per a la construcció d'aquelles imponents construccions. Com van traslladar pel desert aquells colossals blocs de pedra i estàtues de tantes tones de pes? Com es va desplegar l'enorme operatiu, l'entramat organitzatiu i el gran coneixement tècnic, per exemple, de l'astronomia? La construcció de les piràmides és tot un fenomen inexplicable. Jordi Clos és empresari i impulsor de la Fundació Arqueològica Clos, Museu Egipci de Barcelona, per promoure i difondre l'art i l'arqueologia d'aquella civilització. Senyor Clos, bona nit i moltíssimes gràcies.
Bona nit. De res, estic encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Les piràmides egípcies són potser la construcció més estudiada de la història?
Possiblement sí, perquè, esclar, evidentment, no deixa de ser algo sorprenent. Algú que avui dia, en la tecnologia que tenim, ens costa imaginar com 2.500 anys abans de Crist persones i faraons podien arribar a construir aquestes meravelles que avui segueixen al·lucinant a tothom que hi va, no? I avui, quan entres a la piràmide i entres a la piràmide de Keops o la de Micerinos o la Kefren o la piràmide escalonada, pues et sorprèn i et quedes impressionat, com deies tu ara, de que com podien arribar a construir aquestes persones edificis, temples tan peculiars i tan espectaculars.
Per exemple, la Gran Piràmide de Giza, més de 2 milions de blocs de pedra calcària i granit per construir-la, on cada peça de paredat pesava al voltant de 2,3 tones. Quines teories existeixen fins avui i quina és la més plausible?
Bueno, jo crec que la teoria més real és l'esforç, la passió i la quantitat de gent de que disposaven. Milers de persones. Podien arribar a treballar 20.000 persones a la construcció de la piràmide, coordinades per uns arquitectes i per uns capatassos que realment tenien un coneixement extraordinari del treball en equip i de l'arquitectura. Després, evidentment, hi ha uns personatges que són els sumos sacerdots, els arquitectes, que són els metges, que són els astròlegs, que era una comunitat de gent molt culta, que estudiava molt i que anava passant de generació en generació tota la cultura que Egipte havia adquirit al llarg dels mil anys.
Per tant, no podem saber amb exactitud com es van construir, perquè imagino que no tenim el llegat dels plànols i la seqüència de la construcció, però sí que no va ser cap altra civilització extraterrestre, per dir-ho així.
No, això segur que no. Això segur que no, perquè la gent que estudia l'arqueologia d'Egipte i la història d'Egipte pot veure perfectament el procés, diguem, de com s'ha anat educant, com s'ha anat adquirint coneixements i com s'han anat fent cada una de les coses. Fins i tot a la piràmide de Keops, que és curiós que una gran piràmide com és aquesta, amb més de 2 milions i mig de blocs, com tu has dit, a més tenim una petita història de que això ho han fet persones que treballaven a l'ordre d'un capatàs, que treballava a l'ordre d'un faraó.
Per tant, podem dir, senyor Clos, que les piràmides, la construcció de les piràmides és un fenomen inexplicable perquè no tenim dades, no tenim informació, però sí que és comprensible.
Sí, sí, és totalment comprensible i és totalment... El moment que tu estudies la vida de Keops, bueno, pues és una persona que ha viscut l'experiència del seu pare, és Nofru, construint la piràmide, i ell vol construir una piràmide sense possibilitat d'error, i escollés ja un arquitecte jove que coneixia ja tota la història de la construcció, dels fallos de les piràmides de Nofru i del que els documents i els plànols que va deixar al llarg del temps per Imhotep, no? És a dir, però tant veus com ell diguem, s'esforça i la seva obsessió és arribar a fer la tomba que recollirà les seves despulles per l'eternitat. Després, la veritat és que no és així, perquè les, diguem, aquestes piràmides van ser saquejades totes i tots els tresors que dintre van haver-hi han sigut expoliats. Però vull dir, la intenció en aquell moment era clara i evident que volien fer això, fins a arribar a les 80 i pico de piràmides que hi ha a Egipte, no? És a dir, que amb menys tamany i menys importància que la de Keops, però això, aquesta il·lusió segueix per part de molts faraons i molts reis que en aquell moment són coetanis a la història o posterior de la història de Keops.
Per tant, una conclusió del que vostè explica és que la capacitat de l'ésser humà és espectacular, no?, des de fa molts i molts anys.
Totalment. Totalment, tenint en compte una cosa, que el ser humà del que parlem nosaltres, aquest ser humà de 4.000 anys, era un ser humà que tenia una capacitat de resistència, de força, de treball, de forma de vida totalment diferent a la que tinc nosaltres ara, que possiblement a l'abans, diguem, la tecnologia ens ha fet dèbils, ens ha debilitat. Tenim una capacitat intel·lectual molt, molt superior i tenim una capacitat d'imaginació i de disseny molt superior, però la capacitat física del ser humà avui no és la mateixa que un home de fa 4.000 anys, com la qualitat de vida, és a dir, l'esperança de vida en aquell moment era de 30 anys.
Doncs em pregunto si la passió per l'egiptologia és també un fenomen inexplicable en la seva vida.
No, la veritat és que afortunadament tenim l'egiptologia és una ciència, o digue-li una història que apassiona moltíssima gent, no? I la prova és que cada vegada que fa una exposició, cada vegada que es fa, o el mateix país, que és visitat per milions de persones, cada vegada que es fa una exposició hi van cents de mils de persones a visitar-la, i vull dir, te'n dones compte de que la cultura d'Egipte té un ganxo que no tenen altres cultures, que és una cultura que explica molt la vida quotidiana, arribes a conèixer com vivien, què feien, les seves costums a nivell de, com has dit abans, d'astrologia, de medicina, de dret, de vida social. Després, tot el tema de les tombes, el tema dels faraons, el tema de les mòmies, tot això apassiona moltíssima gent. A mi em fa molta gràcia veure en el Museu del Museu d'Egipte de Barcelona, que tenim cada any 35.000 nens que venen a fer els cursos, venen a fer els tallers, venen a fer a visitar el museu. Aquests 35.000 nens, que en alguns casos són des de 3 anys, els veus en una cara de passió i un il·lusionats i apassionats veient les mòmies i els sarcòfags i el que els expliquen les guies, que, bueno, surten apassionats. Però d'aquests estic segur que un percentatge determinat seran aficionats a la cultura d'Egipte, no com jo, però que seran aficionats.
I avisa navegants, perquè el Museu Egipci de Barcelona està d'actualitat i proposa una cita amb Jean-François Champollion, el famós desxifrador dels jeroglífics, per celebrar els 200 anys d'aquesta fita.
Sí. I està molt bé, perquè a més es presenta una cosa inèdita que ningú coneixia, que la teníem nosaltres, que són la carta de Rossellini, que Rossellini, com saps, era un gran admirador i mà dreta de Champollion, i les cartes manuscrites que ell li envia explicant-li quina és la reacció d'Itàlia en aquest moment que s'està descobrint la traducció dels jeroglífics, no? Llavors, en aquell moment, hi ha gent que ho accepta, hi ha gent que ho critica, hi ha gent com la part de la religió catòlica, pues, que es posa nerviosa perquè tenen por de que es pugui descobrir alguns escrits, o es pugui introduir alguns escrits que, diguem, siguin oposats a el que la Bíblia diu, i per tant crea una certa enemistat en una part de gent, i en canvi genera molta facilitat en els altres.
Ens ho diu el senyor Jordi Clos, és empresari, president de Derby Hotels Collection i del Gremi d'Hotels de Barcelona, i mecenes, impulsor de la Fundació Arqueològica Clos, Museu Egipci, que va camí dels 30 anys, que són els que està celebrant precisament aquests dies el Claris Hotel en Spa, amb la posada en valor de la terrassa del Claris, no? Un espai pioner de Barcelona. Enhorabona. Com viu aquest moment, senyor Clos?
Home, doncs mira, la veritat que el vic amb molta, molta, molta il·lusió, perquè, bueno, han passat 30 anys, l'hotel pues, segueix sent l'hotel insígnia de la nostra companyia, dels 22 que tenim, pues, aquest segueix sent l'hotel insígnia, segueix un hotel de 5 estrelles, gran luxe, reconegut arreu del món. Va ser el primer hotel de luxe contemporani que va haver-hi a Barcelona, en els Jocs Olímpics, i va ser el primer hotel, design hotels, que va haver-hi a Espanya. Això, doncs, pues, dona un orgull que ara pues, s'hagi mantingut com està en tota efervescència, com deia, i tinguem pues, aquesta terrassa que és meravellosa, que va ser la primera terrassa d'hotels que va fer Barcelona. Recordo que en el Pasqual Maragall era alcalde i va ser ell el que va inaugurar la terrassa. Va dir, diu, no entenc com tots els hotels de Barcelona no tenen una terrassa tan fantàstica en aquesta vista tan metropolitana que hi ha. En aquest moment hi ha 65 de terrasses, però en aquell moment va ser la primera, i això pues, ens fa molta il·lusió.
No sé si aquesta celebració seria una mica més lluïda si la ciutat de Barcelona no estigués tan desmanegada.
Bueno, això és una frase que vaig donar. Sí, jo considero i crec, i ho crec de veritat, que jo he participat molt activament en tot el pla estratègic de la ciutat, i he vist néixer la ciutat de Barcelona abans dels Jocs Olímpics, i com ha crescut a nivell de reconeixement internacional, a nivell de turisme, a nivell d'infraestructura hotelera. Bueno, doncs, esclar, em sap greu veure-la doncs, com la veig, és a dir, bruta en alguns casos, abandonada, vull dir, en una incoherència de projecte de conjunt, i vull dir, em sap greu, vull dir, hem arribat a estar en el top 10 de les ciutats i ara no hi som, no? Llavors, és a dir, quan arribes al top 10 d'una ciutat i estàs orgullosa d'ell, i quan viatges pel món veus que Barcelona és admirada per tothom, quan en puesto d'estar al top 10 estàs fora i baixes, pues això et fa sentir malament i et fa sentir de voler buscar quin és el motiu, i el motiu és un problema de gestió, cap ni un més.
Jordi Clos, moltíssimes gràcies, repeteixo, que tingui bona nit i per molts anys.
Gràcies, vinga, moltes gràcies, adiós.